Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem d'hemodiàlisi i per fer-ho ho farem precisament amb una professional, amb una nefròloga de l'Hospital Universitari de Mollet i, a més, encarregada de les teràpies de diàlisi a casa. Ella és la doctora Verònica Duarte. Benvinguda.
Hola, Emma, moltes gràcies per convidar-nos i encantada d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també tenim ganes d'ajuda que ens expliqui coses de l'hemodiàlisi. Primer de tot, anem a explicar als nostres oients, sempre ho fem allò de forma el més entenedora possible, què és això de l'hemodiàlisi i de quina manera doncs, es fa l'abordatge, no?
Doncs mira, la malaltia renal és una malaltia que afecta un nombre no despreciable de les persones adultes. Els ronyons són uns òrgans que són necessaris per la vida i quan no funcionen necessitem o bé un òrgan nou, que seria el trasplantament renal, o necessitem l'ajuda de màquines que substitueixin el que serien els nostres ronyons, i això és la diàlisi.
Dóna sintomatologia?
Doncs és una molt bona pregunta, perquè la malaltia renal té la particularitat, s'anomena que malaltia silenciosa. Moltes vegades nosaltres no notem que tenim malaltia renal. A vegades hem sentit, tinc mal de ronyons, i la majoria de vegades ens estem referint a que tenim mal d'esquena. Els ronyons, si no tenim una pedra o una infecció, normalment no dona la cara a la malaltia, sinó que hem de tenir uns anàlisis amb el nostre metge de capçalera.
És a dir, que el més recomanable és que, com a mínim, un cop l'any ens fem allò una analítica on sortirà reflectit el valor, no? Allò que el metge doncs, li cridi l'atenció, allò de dir un punt vermell, aquí passa alguna cosa, no? I ens deia arribarà, entenc, allò a l'especialista.
Exacte, Emma. Hem de pensar que algunes persones amb certes condicions, com les persones que tenen sucre, la diabetes, o que són hipertenses, són persones de risc de patir malaltia renal, en diferents graus. En moltes ocasions, el metge de capçalera ens pot fer un control. Però si la malaltia avança és quan ens ha de derivar al nefròleg, que és l'especialista de les malalties del ronyó.
Què és el que es necessita allò, el tractament, quan comença allò a fallar el ronyó? Directament anem a hemodiàlisi o és tot un procés fins a arribar aquí?
L'ideal seria que fos un procés. Quan detectem que la malaltia està progressant, i això, com hem dit fa una estona, és a través dels anàlisis de sang i d'orina, doncs comença un procés en el qual s'ha de traçar quin serà el plan que farem. A mi, si em permet, sempre m'agrada explicar a les persones que ens venen a veure la consulta que venen a la consulta de planificar. Anem a fer plans. Quan arribi el moment que es considera que els ronyons ja no estan fent la feina, abans d'aquest moment nosaltres hem d'haver pensat quin tractament volem fer. I, afortunadament, sobretot des de la Fundació Sanitària de Mollet, doncs tenim diversos tractaments a l'abast de les persones perquè puguin escollir quin tractament pot ser més adient per al seu dia a dia.
Perquè es pot prevenir d'alguna manera, és a dir, si es comença a detectar, no, que el ronyó no acaba de, no, els ronyons no acaben de funcionar bé, podem, o no sé si prèviament a que es detecti, no? Si hi ha alguna manera de tenir cura dels nostres ronyons, què és el que hauríem de fer per tenir una bona salut allò...
Renal,
exacte.
Doncs sí, evidentment, la malaltia renal està molt influenciada per la tensió arterial, per als hàbits de salut saludables en general. És a dir, hem de controlar el nostre pes, hem de controlar els nivells de sucre, hem de controlar els nivells de tensió arterial i això ens ajudarà doncs, el nostre metge de capçalera establint, i també la infermeria, hàbits saludables, com cuinar amb poca sal, intentar evitar certs medicaments que poden perjudicar els ronyons, com a no abusar, si és possible, dels antiinflamatoris, i amb això podríem fer una mesura de prevenció. Hi ha ocasions que les malalties renals no es poden preveure, perquè també hi ha malalties que poden ser hereditàries o malalties genètiques. En aquests casos, el que hem d'intentar fer, a través de la medicació, de la dieta i dels hàbits saludables, és fer que la malaltia no progressi o vagi el més lentament possible.
Si hi ha un component hereditari o genètic, això doncs, ho podem saber amb antelació i ja doncs, seguir aquest protocol que comentàvem amb anterioritat, no? Allò de dir que aquesta persona és candidata que finalment no, tingui una malaltia renal, de manera que si podem alentir, no? Aquest procés?
Sí, en alguns casos, no sempre. Hi ha algunes malalties que sí que hi ha diverses persones de la família que estan afectades. En aquests casos sí que se segueix una política activament, s'adreça als familiars a que vagin doncs, els seus metges de referència a fer un control el més aviat possible. Però malauradament no sempre és així. A vegades podem tenir malalties genètiques, hem nascut amb aquesta característica, però no necessàriament es podria haver detectat abans. Llavors, és important tenir doncs, sempre un nefròleg de capçalera, d'acord, perquè t'ajudi a les pautes a seguir en cada moment de la malaltia.
Avui hem dit que parlaríem de hemodiàlisi, que ho faríem precisament amb la doctora Verónica Duarte. Dèiem allò, de fet, doncs, fem hemodiàlisi no? per substituir el que no acaben de fer, aquest filtratge no? que haurien de fer els nostres ronyons, no? el nostre òrgan. La hemodiàlisi es fa, si més no, tenim entès allò, amb un aparell extern. És a dir, hem de treure no, per després retornar Exacte. Tot el tema filtrat. Com funciona? Perquè crec que, a més, s'ha anat avançant en aquest tema. Hem dit allò que la doctora Duarte, a més, doncs, porta teràpies de diàlisi a casa, no? Que això ja sona molt bé, perquè el que tenim la idea és aquelles persones que diuen he d'anar 3-4 dies a la setmana, he d'estar 3-4 hores, acabo amb uns braços... Aquest és el comentari que sentim aquelles persones que doncs, s'hi troben en aquesta situació. Això ha anat canviant.
Sí, afortunadament sí. Hem de parlar. Primer, si em permets, hem de deixar clar què passa quan els ronyons no funcionen. Quan els ronyons no funcionen, que la veritat és que són òrgans que fan moltes coses en el nostre cos i, per tant, hem d'aprendre, hem d'intentar substituir aquesta funció amb medicaments. Però hi ha dues coses que... Arriba un moment que amb els medicaments no és suficient i és eliminar toxines de la sang perquè els ronyons funcionen com a filtre i eliminar el líquid que ens sobra. És a dir, hi ha persones que fan pipí, però si tenen malaltia renal avançada, aquest pipí és de mala qualitat. No eliminem les toxines. Llavors, com podem substituir això amb un ronyó nou, el trasplantament renal, que seria el millor tractament? Però hem de tenir present que, per una banda, no tothom es pot sotmetre a aquesta intervenció. Si és possible, sempre el més adient seria tenir l'oportunitat d'una donació de viu, que alguna persona propera a nosaltres ens faci la donació d'un dels seus ronyons. Això seria l'ideal. Quan això no és possible, les persones han d'estar en una llista d'espera perquè no hi ha prou òrgans per totes les persones que necessitarien un trasplantament renal.
Potser arran del comentari que ha fet la doctora deixar clar que amb un ronyó es pot viure.
Sí, sí, evidentment, i deixar molt clar que les persones que volen ser candidates a ser donants, que volen donar el seu ronyó a una persona propera, primer se'ls fa un estudi per comprovar que podran tenir una vida completament normal només amb un ronyó, perquè al final no és la quantitat, sinó la qualitat. Podem viure amb un ronyó si aquest ronyó funciona adequadament.
Mm-hmm. Dèiem allò que el més ideal seria aquest trasplantament, no? Que si és allò d'una persona doncs, viva, allò propera a nosaltres i que, per tant, doncs, hi ha una coincidència i no hi haurà tant de rebuig, seria l'ideal. Sempre no és possible. Llavors hi ha una llista d'espera que crec que és força... llarga, no?
Sí, sí. Sí. I... Hem de pensar que en el nostre medi, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, som pioners a nivell mundial del grau de trasplantament. Però tot i així, les persones han d'esperar una mitja d'uns 2 anys esperant aquest òrgan. És llavors quan s'han d'activar altres tractaments, com són la diàlisi. I com dèiem, necessitem netejar la sang i treure el líquid que ens sobra. Com ho podem fer? El més conegut, com parlaves tu, era la hemodiàlisi. Sí, sí. Això vol dir diàlisi a través de la sang. I el que tothom té al cap és la hemodiàlisi en els centres de diàlisi. M'haig de desplaçar diversos cops a la setmana, moltes hores d'espera, l'ambulància, el temps que estic al centre fent el tractament, i això avui en dia ho podem substituir per tenir una màquina de diàlisi, de hemodiàlisi a casa. Evidentment, necessitaré un entrenament, un ensinistrament. Us hem d'ensenyar a fer servir aquesta màquina a casa. I a la Fundació Sanitària Mollet som pioners en aquest tipus de tècniques. Quan no volem tenir una diàlisi directament a través de la sang, existeix un altre tipus de diàlisi que es pot fer a casa. La diàlisi peritoneal, i es fa a través de la panxa. Aquí no intervé la sang, tècnicament és senzilla i és una tècnica que es fa diàriament, de manera que les persones que fan diàlisi a casa no només tenen avantatges respecte a les persones que han d'anar al centre en quant a que no s'han de desplaçar, a que tenen horaris flexibles, que evidentment, tant en gent que vulgui treballar com gent més gran, doncs evidentment tenen la llibertat de triar l'horari de la diàlisi. Sinó que, a més, la diàlisi que fem a casa intentem que tingui la filosofia d'una mica cada dia, de manera que és més suau. Fem la diàlisi d'una manera més suau, diversos dies a la setmana, i aconseguim un millor estat general. No hi ha cansament.
I qui decideix si és una... És a dir, en el cas de que sigui domiciliària, de que la fem a casa, qui decideix quina mena de diàlisi, si és peritoneal o no?
Doncs és una decisió conjunta entre l'equip que l'està atenent, la persona afectada i la família. Normalment tenim visites en les quals expliquem no només a la persona, perquè és una malaltia que necessita en moltes ocasions doncs, de recolzament dels familiars per prendre la decisió. Nosaltres exposem totes les opcions que hi ha, veiem si la persona... té facilitat per fer-ho a casa i a partir d'aquí, si la persona té la voluntat de fer-ho a casa, nosaltres comencem el procés i d'empoderament d'aquella persona perquè ho pugui desenvolupar amb la màxima seguretat des de casa.
De la tècnica de la peritoneal, tinc entès que també a l'Hospital Universitari de Mollet també s'havia treballat força i un dels temes que sempre ens parlaven era del tema del catèter o de la fístula. No sé si és un dels elements molt importants i que s'ha de tenir molt en compte, no?, a l'hora de fer-ne ús d'aquesta màquina.
Hem de tenir present que sempre per connectar-nos als dispositius de diàlisi necessitem el que jo anomeno un endoll. Com em connecto a aquell dispositiu de diàlisi? Si estic optant per hemodiàlisi, la diàlisi a través de la sang, necessitaré connectar-me o bé a través del braç, que és el que s'anomena una fístula, per la qual m'han de fer una petita intervenció en el braç, per tenir una vena en aquest braç prou gruixuda per poder-me connectar a la màquina d'hemodiàlisi. I això ho necessito tant si vull fer la diàlisi en el centre com si vull fer la diàlisi a casa. A vegades, què succeeix? Doncs que les venes no són de prou qualitat o no tenim temps suficient per fer la fístula que estigui funcionant. Llavors necessitem un catèter. Què és això? És una peça de plàstic que es posa en una vena principal. I a través d'aquí traiem la sang, entre cometes, bruta, que té toxines, passa per el filtre de la màquina, per tant és un filtre exterior, és el que no pot fer els nostres ronyons, i ens retorna aquesta sang, ja neta, per al mateix accés, o per una altra agulla si ens han punxat el braç, o bé per un altre canal del catèter que tenim col·locat en la vena principal.
Clar, jo abans a la doctora li deia un dels comentaris que et feia la gent, no?, quan es sometia a diàlisi, era el tema dels braços. No sé si de forma peritoneal ens evitem, no?, aquesta afectació.
Clar, hi ha una part estètica. Moltes vegades doncs, hi ha persones que ens comenten que no volen tenir, no volen que es vegi aquesta vena tan gruixuda que a vegades pot ser considerable. Llavors, el que es fa com a alternativa quan es vol fer diàlisi peritoneal a casa... Es col·loca també a quiròfan un catèter dins de la panxa. És una cirurgia que no necessita ingrés. Al mateix dia marxen a casa. Al principi, evidentment, no els hem ensinistrat a com curar-se, però és una cosa que ja vindrà i que infermeria ensenya tots els passos a seguir perquè es pugui tenir un catèter que queda desapercebut a simple vista. Està tapat, va sota de la pell i en principi doncs ningú, si no volem, ha de saber que tenim aquest catèter.
entenem que cada vegada deuen haver-hi més persones, ara ens ho confirmarà la doctora o no, que es decantin per aquesta teràpia de diàlisi a casa. No?
La veritat és que hem de pensar que la societat està canviant i que cada vegada doncs, prenem més consciència de les persones volen tenir el control de les seves vides i tot allò que puguem fer des d'un entorn amigable com és casa nostra doncs s'ha d'intentar potenciar. Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi arrel sobretot doncs, de coses que han succeït a les nostres vides com la pandèmia en la qual es va veure que les persones que feien diàlisi a casa doncs, van estar certament protegides doncs, d'infectar-se del Covid perquè no havien de sortir, cosa que les persones, malauradament, que feien diàlisi a casa, que no la feien a casa, perdó, al centre, havien de sortir, malgrat el confinament, doncs hi ha hagut amb els últims anys un canvi de mentalitat. Les tècniques a casa tenen beneficis en quant a qualitat de vida, a sentir-se bé amb un mateix, a tenir la responsabilitat compartida de la pròpia malaltia, i això és aplicable tant a persones joves que tenen una vida activa i volen treballar, com persones no tan joves, que poden tenir també, per què no, una vida activa, o que prefereixen simplement doncs, no desplaçar-se del seu domicili. Per tant, abarca a una franja de la població que va des de persones molt jovenetes a persones doncs, de més de 80 anys que, si volen, poden fer la diàlisi des de casa.
Expliquem una miqueta això, doncs, una afectació d'aquestes característiques, no? Una malaltia renal, com afecten el nostre dia a dia? Comentava la doctora, cada vegada doncs, aquests tractaments el que permeten és que la persona sigui més autònoma i pugui tenir un estil de vida doncs, allò, doncs, gestionar-se ell el seu temps, no? El fet de fer una teràpia doncs, d'això domiciliària a casa és un guany en aquest sentit.
No? Sí, perquè hem de pensar que les persones que fan diàlisi al centre inverteixen moltes hores, no només en el tractament, sinó també en el transport. En canvi, les persones que fan la diàlisi a casa, no només elles tenen la flexibilitat horària, sinó que, a més, és transportable, tant la hemodiàlisi a casa com la diàlisi peritoneal. De manera que tenen llibertat quan volen anar de vacances i a vegades doncs, un cap de setmana o volem anar a visitar un familiar o una segona residència, doncs els pacients poden transportar els dispositius, perquè a vegades no necessàriament és una màquina, els dispositius de diàlisi. Afortunadament, vivim en una societat en la qual doncs, totes les necessitats sanitàries estan cobertes i inclús doncs, això també està finançat, podem desplaçar-nos a gaudir d'unes vacances i ens portaran gratuïtament el material a aquella adreça que nosaltres donem al lloc de vacances, a casa del familiar que puguem anar. Evidentment, fer-ho a casa no significa no estar controlat. Nosaltres estem en contacte, si és necessari, diàriament amb les persones que tenim fent les diàlisis a casa. Tenen contacte tant amb la seva infermera de referència com amb el seu metge, en aquest cas jo. I d'aquesta manera se senten segures. És una tècnica que es pot fer seguint les pautes que proporcionen d'una manera completament segura i que permet inclús doncs, poder viatjar allà on vulguem.
En aquest cas, allò de poder-nos desplaçar, no? S'ha de planificar, però amb temps, m'imagino, s'ha de comunicar, no? Al metge, metgessa que tenim de referència, a infermeria, i també posar-nos en contacte potser allà on anem.
Sí, si estem pensant en fer un viatge de dues setmanes, per exemple, ara recentment doncs, hem tingut un pacient que volia marxar a Almeria, que era la seva ciutat natal i que feia anys que no havia pogut visitar la seva família. Doncs, evidentment, això necessita una planificació d'un parell de setmanes abans. Però a vegades no hem d'anar tan lluny. A vegades volem anar un cap de setmana a la Costa Brava. Llavors, si són pocs dies i el material que necessitem és poc, doncs les persones poden transportar-lo en el seu propi vehicle i moltes vegades doncs, ens comuniquen marxaré un cap de setmana i no necessiten més infraestructura, no necessiten dependre de ningú més.
Mm-hmm. No sé si hi ha persones que quan se'ls comenta no? Hi ha aquestes opcions, es queden una mica com dient, és que no sé si sabré fer-ho. No? Sobretot allò, pensem allò gent gran, però igual no, igual és gent jove, m'imagino que no, que deu ser més a partir d'una certa edat que un diu, potser no ho faig bé.
Evidentment, en aquests casos, nosaltres, a les visites que els hi fem amb infermeria, el que els hi adrecem és, nosaltres mai deixarem que vagi a casa una persona que no tinguem la seguretat que ho sabrà fer bé. I moltes vegades el que intentem és assessorar-los en quina de les tècniques els hi pot anar millor o en quina tècnica poden tenir més facilitat que en d'altres. Perquè a vegades una part del treball no és només intel·lectual, sinó que també és manual, ens hem de connectar a aquesta màquina. Hi ha persones que tenen dificultats en la mobilitat, per exemple, de les mans. Doncs intentem buscar quina és la tècnica més adequada perquè aquella persona ho pugui fer. O en alguns casos s'arriba a considerar que potser necessitaran l'ajuda d'un familiar. Doncs anem a explorar, anem a buscar si tenen a casa un familiar que els pugui ajudar. És a dir, intentem assessorar-los. En qualsevol cas, sempre tenen la confiança que hi ha gent que trigarà més temps o gent que trigarà menys temps. Però moltes vegades, si la persona té la voluntat i s'engresca amb nosaltres, doncs nosaltres estarem el temps que necessiti perquè tingui la seguretat per anar a casa.
Doctora, hem comentat allò que l'ideal seria un trasplantament. No sé si una persona pot començar amb diàlisi i després tornar al trasplantament, o és una decisió allò de dir no, doncs si ja opto per la diàlisi ja no tinc opció a tirar enrere.
Els tractaments per la malaltia renal, nosaltres sempre diem que quan tenim malaltia renal és un camí de llarg recorregut. És possible que la persona hagi d'estar un temps en una tècnica de diàlisi, uns anys pot estar trasplantada, però, evidentment, les persones que comencen diàlisi se'ls ofereix i se'ls fa a l'estudi perquè puguin optar a un trasplantament renal. En els casos que malauradament no és possible el trasplantament, doncs hauran de romandre en una tècnica de diàlisi. Però, evidentment, les persones que comencen diàlisi s'ha d'intentar fer l'estudi i explorar si hi ha l'opció per poder-les posar en llista d'espera de trasplantament.
Perquè aquests ronyons no tornaran, no és revertible, no? Allò de dir, escolta'm, doncs amb una màquina externa podem allò fins i tot estimular els nostres ronyons perquè tornin allò a activar-se. No funciona.
Malauradament, Emma, no funciona així. Quan comencem diàlisi, quan el nostre metge ens proposa que hem de començar diàlisi, és perquè es considera que aquests ronyons ja no treuen la feina endavant i que necessiten una ajuda. Ara bé, sí que és una bona política no esperar a que els ronyons estiguin molt avançats. Per què? Sobretot quan fem les diàlisis a casa, podem donar la dosi justa del que li falten als nostres ronyons, de manera que la persona continuï fent pipí i tenint una vida el més normalitzada possible. De manera que intentarem fer la mínima dosi de diàlisi sempre quan la funció d'allò que encara funcionen els nostres ronyons ens ho permeti.
Per acabar, hem dit allò que els ronyons filtren, no? Ajuden a filtrar la sang i també doncs, l'orina, que precisament allò, dèiem, no, és que igual està fent pipí però no és de bona qualitat. Hem de beure molta aigua perquè de vegades et diuen allò per tenir una bona salut dels teus ronyons has de beure força aigua. Sí o
en
no?
És una pregunta molt difícil. En principi no hi ha una quantitat ideal de líquid. Evidentment, hem de trobar l'equilibri entre no estar deshidratats, però també hem de valorar si tenim altres malalties que ens representin acumular líquids. Si nosaltres patim una malaltia del cor, doncs beure molta aigua ens pot suposar un excés de líquid. Llavors, això és una de les coses que hem de valorar amb el nostre metge de capçalera. És a dir, no ens hem de deshidratar, però la quantitat d'aigua també dependrà de si tenim altres condicions o altres malalties que contraindiquin el beure molta quantitat de líquid.
Sempre diem que el fem salut o fuma de forma generalista, però evidentment són els nostres especialistes els que ens han d'anar indicant, no? Per això som individuals, som individus i cadascú doncs amb les seves qualitats i les seves deficiències. Així que li agraïm allò a la doctora que ens hagi donat aquesta resposta. Ho deixem ara aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per parlar-nos d'aquests avenços també en el tema de la diàlisi, sobretot aquesta aposta per la diàlisi domiciliària.
Moltes gràcies, Emma. Gràcies a tots.
Fins una propera. Adéu-siau.
fora estoc. Al final de cada temporada, els establiments del centre de la ciutat treuen els productes al carrer i els ofereixen rebaixats a l'abast dels clients. La venda d'estocs acompanya activitats festives i animació al carrer. Dissabte 8 de març de 10 del matí a 8:45 de la nit a la Rambla Fiveller, Rambla Balmes i carrer Barcelona. Organitza ADEC i Ajuntament de Mollet del Vallès.
Entrenant la creativitat. Tothom és creatiu, tot i que molta gent es pensa que no és així. Roser Martínez, dissenyadora de joies artesanal, en proposa cada setmana uns tips que ens facin despertar la nostra creativitat de manera senzilla. Entrenant la creativitat, parlem de creativitat en el dia a dia i en diferents àmbits, cada dijous a 4:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.